els podcasts de Ràdio Estel.
La Generalitat de Catalunya, el govern de tothom, patrocina Filosofia Millennial.
Què dius?
Què parlàvem? Teníem pendent amb
el Lleó Esplugà. Perquè la setmana passada vam parlar molt poquet i volíem recuperar el tema i de nou posar-lo sobre la taula, ja que començarem tot just aquesta nit. El concepte de família, perquè molts filòsofs al llarg de la història, ho hem dit moltes vegades, s'han proposat no només definir-ne el concepte, sinó posar-la com a pal de paller i com a eix vertebrador en la construcció d'una societat. Però realment, tot plegat va cap aquí. Ens vam quedar una mica definint el concepte de família la setmana passada. Per tant, Leo, jo et passo la paraula i et pregunto què hem d'entendre per família al segle XXI, perquè sembla que tot hagi hagut d'evolucionar a la força, però potser no té per què. Hi ha coses que es queden.
Sembla que amb aquest tema hi ha aquella frase de...
Mira, em perdonareu un moment?
Endavant, per favor.
És que ara parlem de família. M'està trucant ma mare, que ella porta tot el matí. O sigui, trucant, vaig a... No, espera, jo us deixo un moment i vaig a veure que m'ho sí, permets, no, Leo.
Per favor, només faltaria. Els privilegis de la família són... incontestables, no?
Endavant. Mira, doncs vaig a contestar. Ara torno, eh?
Leo, va.
Digue'm.
Això, eh?
Sí. Doncs, home, hi ha aquella frase que és... canviar-ho tot per no canviar res, no?
Sí.
Jo sento que a vegades una mica la història és això, no? Canviar-ho tot per no canviar res. I amb el concepte de família, a mi em sembla un que està bastant... instaurat, per dir-ho d'alguna manera, no? Tinc la sensació que és un d'aquests conceptes... O una més aviat... La família és una d'aquestes institucions.
Uh-huh. Institució, eh?
Sí, la família és una institució. És una institució, sens dubte. Perdó, estic en cap, que estic malalt, que em costa parlar una
mica. Ha vingut, però està...
Disculpa als oients, però que em costa una mica vocalitzar bé. Però és veritat que la família és una institució històrica, no? Que travessa la totalitat de la història i en el present segueixen un pilar fonamental, sobretot perquè la societat es fonamenta sobre la institució de la família, no? És una de les institucions clau, diríem.
Per tant, podem definir la família a dia d'avui com l'estructura bàsica o com l'eix troncal d'una societat?
Sí. O sigui, està potser en un procés de desfiguració, no? Per això de... Perdoneu. Un punt on es toquen, curiosament, els conservadors, algun tipus de conservador, que podríem anomenar conservadors conseqüents, i els revolucionaris, uh-huh, és en un anticapitalisme compartit, no? I això, per què dic això? Perquè la família és un l'eix troncal, no? Però sí que es podria... Sí que amb els processos del capital, amb aquest capitalisme tardà, que és la diferència fonamentalment del capitalisme industrial, estem assistint a un procés de descomposició de la família. Un exemple d'això és, per exemple, els països nòrdics, no? On està el capitalisme més avançat, mm, on trobem aquest model de una persona a un pis, no? On es passa, per exemple, d'una vivenda grossa compartida, no? On hi ha com una vivenda familiar, no? On els pisos mítics a l'Eixample o aquestes cases, no? On viuen diverses generacions i és una casa espaiosa, no? On es comparteix, però hi ha intimitat, a un model d'un pis petit per individu, no? I l'aspiracional és que cada persona tingui per si sola el seu pis, no? Uh-huh. Per exemple, això és un exemple. I això és un procés que, bàsicament, que quan Deleuze i Guattari a Capitalisme i esquizofrènia, que és un llibre de dues parts, de mil mesetes i de més, diuen una cosa, que és que el capitalisme fa del centre a perifèria. O sigui, el capitalisme és un procés desterritorialitzador. És a dir, que cap estructura està a salvo, diríem, del capital, no? Llavors, tot i la família haver sigut allò que ha permès l'evolució i el desenvolupament econòmic de la societat, a través de la feina no pagada de la dona, de les cures, etc., estem en el capitalisme tardà. Ni tan sols aquesta estructura està s'escapa, no, diríem.
Si li haguéssim de... I dono una passada enrere, Leo, per tornar a definir clar. Família i donar volta sobre aquest concepte de família. Si haguéssim de posar un verb al que és família, m'has dit diverses vegades ja el verb compartir. Per tant, vaig cap aquí. Família és sobretot això és sobretot compartir.
Aviam, jo et diria que família, això és una mica polèmic potser, no? Però en un sentit més estructural, no? menys íntim o menys emocional, la família és jerarquia naturalitzada, jo et diria, no? És a dir, una jerarquia, una línia de comandament, que es viu no com a artificial o com un artefacte creat per una sèrie de funcionaments, no? És a dir, jo crec que més o menys tu m'entén que quan hi ha un capità d'equip se li està cedint el lideratge per una qüestió estratègica, després allò és revisable, no? És a dir, és artificial, és cultural. En canvi, tinc la sensació que la jerarquia de la família està naturalitzada, és a dir, que es dona per fet, no? O sigui, està interioritzada dintre dels nostres hàbits i el nostre funcionament, que bàsicament els pares tenen un poder sobre els fills i aquest sobre els nets, i que l'home de família i qui treballa, bla, 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 bla. No? Uh-huh. Llavors jo diria que potser la família és aquesta sèrie de jerarquies que es donen per anar, o de teixits socials que es viuen com un destí. Mira, això és les coses estructurals. Hi havia una autora, no sé qui ho deia, això. Ai, quina ràbia no recordar-me de l'home d'aquesta autora. Una autora... que és una cosa que es diu que les condicions, el que anomenaríem condicions estructurals de desigualtat, és a dir, l'edat, la classe, el gènere, la raça, etc., la posició que ocupem a la família també, són un destí. És a dir, la classe és un destí, la raça és un destí, la posició que ocupem a la família és un destí. Què vol dir això? Que no ho vivim com algo creat o artificial, sinó ho vivim com un destí, és a dir, com una cosa que ja està escrita, no? Uh-huh. És a dir, la família no es veu com una cosa que apareix espontàniament i ens posem d'acord, sinó com una cosa que ja és destinal, no? És a dir, tu neixes i ja tens una família fins que et moris, no? D'alguna manera.
Ara anirem cap aquí, però abans... clar, em deies aquesta jerarquia familiar i estructural acceptada per nosaltres. Cosa que em fa preguntar-me si els rols que adquireix cadascú dels membres familiars són volguts. És a dir, per molt que sigui una estructura jerarquitzada i acceptada, qui fa de pal de paller d'una família ho és perquè ha volgut o ho és perquè li ha tocat?
Jo crec que hi ha una barreja dels dos sempre, no? És a dir, sens dubte, hi ha una sèrie de rols de jo què sé, doncs... Claríssimament és el gran de cada generació, no? La persona més adulta de cada linatge, no? I, per exemple, dintre la meva família, estem jo i el meu cosí, i jo al meu cosí li trec 4 anys, no? Llavors, suposa, no, que jo, clar, jo he de tenir una sèrie de rols, no? Uh-huh. D'acord a la meva generació, que som els més petits i que són els que hem de carregar, bla, bla. Per molt que probablement ell tingui fills abans que jo, per dir alguna cosa.
Si és que això fa, i que poses tu el teu exemple, i poso jo el meu també sobre la taula, perquè fa temps que la meva família riem molt, perquè sempre hem dit que és un yayarcado. Qui mana és l'àvia. Que és la persona de més edat, no? O era la persona de més edat quan vivia. Uh-huh. Per tant, va molt cap aquí, clar, cap al que estàs dient.
Clar, hi ha algú del rol aquest que està com...
La persona sàvia.
Sí, exacte, no? Però alhora sí que és veritat que hi ha certs moments... Jo crec que, al final, una família, en un sentit més o menys funcional, una família és com una agrupació de persones que funcionen com un bloc que és... que s'ha com s'ha d'adaptar, diríem, amb el temps. És a dir, que...
Ah. Tira. És que
s'han uns crits aquí que...
S'han escoltat sorolls. Però tira.
És a dir, que tota agrupació de persones, no? Sí. Igual que podríem dir, altres institucions, com poden ser la parella, com poden ser un grup d'amics, etc., hi ha certs esdeveniments o certes ocasions, no? En la qual apareix un conflicte o un moment de... una crisi, un problema, no? Llavors, normalment en aquests moments certes persones assumeixen certs rols, no? També és allò de potser aquesta persona de la família mai ha estat massa real, però de cop passa alguna cosa, mor algú, hi ha algun problema amb algun familiar, i aquella persona com fa un pas endavant, no? I assumeix una sèrie de responsabilitats que després quedaran allà impregnades. Vull dir que hi ha aquest doble element, jo et diria.
Bèstia, tot això. Volia anar per aquí perquè dèiem... Hi ha una jerarquia familiar molt acceptada, en el destí ens parlaves, tots acceptem que tenim una família al néixer, etc. I d'això també vam parlar una mica la setmana passada i vull aprofundir-hi, perquè és una cosa que es diu molt. No sé si cada vegada més, o jo m'estic convertint en un boomer especialitzat. Però...
Ostres, tu.
Clar, tu segur que ho has escoltat mil vegades. La família que et toca i la família que s'escull.
Mm-hmm. Què passa amb això?
Què passa amb això? Existeix una família que s'escull? Si quan ens referim a família ens estem referint a tot el que estem parlant fins ara?
Bueno, al final, la família no, són aquests vincles molt... Podríem anomenar profuns, no? Aquests vincles destinals que deien, no? Llavors, un pot viure una amistat com un destí, també, no? D'alguna manera, com segons quin tipus de relació tingui amb aquestes amistats, un pot viure com un destí i com algo que perdura, no? Al final, la família és allò que ho hauria de ser, en un sentit positiu, no? Allò que perdura els canvis i allò que perdura els... Sí, les transformacions socials, no? Llavors, clar, hi ha amistats que es poden viure d'aquesta manera, no?
Sense rols, però, entenc.
No,
amb rols.
Amb rols, sempre hi ha rols. No?
Sí, eh?
En tota relació sempre hi ha rols.
Sí?
Sempre. Sí, hi ha, diguem de rols, diguem d'arquetips de funcionament o diguem de, jo què sé, hàbits o el que sigui, no? però existeix aquesta realitat. No? Llavors és interessant com en la qüestió de la família escollida i en aquesta antítesis, no? Jo et diria que, ojo, tota família, d'alguna manera, sempre és escollida. Encara que sigui aquesta família no escollida, uh-huh. És escollida, no? Perquè arriba un moment, un punt a la vida, no? On la família és tot lo gran o tot lo petita, que un vol que sigui, no? O sigui, tu pots entendre per família la meva àvia, els meus tiets, no? En el meu cas, per exemple, i ma mare. O la família la pots entendre com els tiets dels tiets, o sigui, com aquests tiets eterns que n'hi ha, uh-huh. Aquests 400 avis, o sigui, com pot ser tot lo gran que vulguis, no? I arriba un punt on tu has de decidir on fas el tall, no? O quin tipus de relació tens amb la teva família. Si consideres que som males persones i no vols tindre relació amb la família, si no vols tindre relació amb una part de la família, si no sé què, vull dir que arriba un punt on, com tota cosa destinal, te n'has de fer càrrec, també, no? Diríem. Llavors jo et diria que tota família és escollida, sempre.
Aquesta és bona, i tornem a la part dels rols. No vull deixar aquest punt de vista, perquè també és cert que quan, i abans parlàvem de la mort també, quan mor el pal de paller d'una família, uh-huh. Sembla que tot es desmoroni, que tot aquest rol...
Total.
No? I això ens porta... es desmorona el destí, també?
Jo crec que no. Jo crec que, de fet, s'entra a la següent fase, no? D'alguna manera, diríem, que això és una cosa que passa...
Una recomposició familiar.
Exacte, no? És una mica com quan hi ha la tragèdia grega, no? Hi ha com aquest... el Paris o qui sigui, no? Que mor, uh-huh. el líder, no? Llavors, és el típic de... surten a la llum totes les passions... que estaven entranyines, no? Totes les passions en el sentit bo i en el sentit dolent. Surten aquelles traïcions amagades, aquells ressentiments, aquelles... No és veritat, eh? Llavors hi ha un procés de a vegades aquest líder, aquest cap de família, o ja sigui... Juga més com el que Lacan diria el gran otro, uh-huh. És a dir, com aquella, una figura quasi com el gran hermano, en un sentit com Orwell, no? Aquesta figura que d'alguna manera tothom actua de cara a aquella figura, no? Com que hem de mantenir la compostura perquè ens està mirant i no sé què. I després quan aquella persona desapareix, de cop com perd el sentit de la farsa i molta gent se n'adona que potser tot aquell bon rotllo era una farsa, era una gran farsa, no?
Portem això al Nadal, que és molt interessant.
Som-hi al Nadal, sí.
Ai, ara ens estem fotent a l'aula del llop. Però clar, aquesta nit molta gent es reunirà en família, demà al migdia molta gent es reunirà en família, el dia 26 jo. També, i em deies, no perdre la compostura. El clàssic és dir, bueno, els sopars en família, deixem estar a parlar de política, deixem de parlar d'aquells temes que toquen
el
voraviu, no?
Parlar de res, doncs.
Clar, si estàs en família, que en teoria és l'entorn segur, en teoria...
Que això té més teoria que pràctica, perquè, clar...
Pregunto,
sí.
Per què hem de posar límits?
Clar, la idea aquí és una mica de... Per això, a més...
Si la família és llar...
Ja, però jo tinc
per
la sospita...
Per què hem de posar límits?
Jo tinc la sospita, a més, que això dels límits és una mica unidireccional. És a dir, no és que no es puguin parlar de certs temes, és que no es poden parlar de certs temes perquè hi ha certes persones en concret que... Clar, no és el tema, és el tema, perquè... Sé que ja...
Acabarem traient el rol del cunyat.
Clar, exacte, vull dir, o el patriarca pesat o el que sigui, no? Clar, també passa una cosa...
Com a concepte,
eh? La gent tampoc se n'adona, que al final... jo és una cosa que sempre he vist, com a la meva família no es veu alcohol. No es, o sigui, no es veu. Uh-huh. Mai. Ni als dinars, ni als sopars, no hi ha alcohol a la taula, diríem, no? I no hi ha les copes de després, ni els carajillos, ni hòsties. I de cop hi ha una altra part de la meva família que sí. I llavors arriba un punt on tota aquesta sèrie de conflictes, la gent potser hauria de preguntar si és bona idea agafar-se un pet, padre, amb tot de gent amb la qual tenen una relació rara i com una herència estranya i uns pufos de no sé què, perquè clar, al final passa el que passa. Que, no, és que és veritat, vull dir, és una tonteria, però... I això el...
No és una tonteria,
ostres,
no.
Dius, clar, aviam, macos, o sigui, si no us heu sorprès aquí els tres gintònics, els dos carajillos i les quatre copes de vi, aquesta plorera, i tu cridant, i l'altre plorant, i és que tu no sé què, aquestes acusacions tan fortes que es fan, perquè és un ja és drama sempre, no? Que tothom manté la compostura, però la compostura cau, etc. Per què és això que deies? Perquè realment la família acostuma a ser una farsa. No, és una farsa, és una... Com totes les institucions, no? deia Derrida, que és una de les meves frases preferides, que dir la veritat és donar la mort. No? Doncs quan diem la veritat de la família, ens adonem que la família no és que ara estigui en descomposició, és que sempre ho ha estat. La família sempre ha estat una farsa. Sempre, des del drama de Tebes, de Grècia, des d'Edip, des d'Antígona, des de llavors, fins ara, fins al present... passant per tota la cosmovisió, la família sempre ha estat una institució que ha estat en crisi i ha sigut fonamental.
Exacte. Sempre... Ara t'anava a dir, tot i així perdura.
Tot i així perdura, perquè és la manera com perduren les coses. Estan en constant crisi. No, això és una cosa que crec que els veïns han de tenir molt clar, que és quan es diu que la família està en crisi, la masculinitat... està en crisi. És que els homes ja no són com eren. És que la família ja no és com era. És que no sé què està en crisi. Si mirem la història, sempre ha estat en crisi. I és una cosa que sempre repeteixo, que és un dels textos més antics que tenim, que són les tablilles, els pamplins, de Babilònia, de Mesopotàmia, és una tablilla d'un senyor queixant-se de que els fills desobeeixen, que ja no respecten els grans. I d'això fa 3.000 anys. Vull dir que sempre ha estat en... Tot ha estat en crisi.
Sí, en parlàvem d'un tema molt interessant i el vull tocar de puntetes, ja en parlarem un altre dia, de les normalitzacions. Però tenim tan normalitzat o tan estranyament normalitzat celebrar les coses en família com celebrar-les amb alcohol? És a dir, quan algú no demana una copa per celebrar alguna cosa, de seguida... Si ets dona, estàs embarassada. Si ets home, et trobes malament. És una cosa molt estranya, no? Celebrar alguna cosa sense família també es veu estrany. Mm-hmm. Per tant, vol dir que ho tenim com molt normalitzat. No? Mm-hmm.
Sí, o sigui, hi ha una sèrie de dinàmiques que estan inscrites, no? O sigui, com... Això ja ho deia, és una cosa que sempre s'ha dit, els grecs la tenien molt clara, i Maquiavel la té molt clara, i tota una sèrie de guardians la tenen molt clara, però sobretot en els grecs ho veiem molt evident, que és que, romans també, que la llei més forta és la llei no escrita, no? O sigui, com l'argamassa d'una societat, allò que fa que una societat es mantingui unida, no és les lleis escrites que imposen una sèrie de comportaments, sinó totes les lleis no escrites, que és el que conformen la cultura d'una societat, no? I la llei no escrita de... es celebra amb alcohol i família, és una cosa que està molt inscrita, i precisament que és una cosa que només salta a la vista quan per què la gent es comporta raro quan algú no beu en aquesta celebració? Perquè fa ressaltar que tots els altres estan bevent. Aquesta és la idea. Quan hi ha un comportament que no s'inscriu dintre d'aquesta normalitat, és a dir, que podríem anar que és obliqu, el que fa és ressaltar el caràcter arbitrari de l'altre. És a dir, mentre tothom alça la copa, ningú es planteja que s'està bevent alcohol. Però en un moment al qual diu, no, jo no bec, tots els altres diuen, hòstia, per què no veu? Hauríem d'estar bé amb nosaltres? Per què estem bé amb nosaltres? Estem fent bé, no sé què? Obre un espai d'autoconsciència, no, diríem? Però és que aquests comportaments normalitzats és el que fan.
Per tant, més que fer-te sentir malament, et fan sentir incòmode perquè et replantegen.
Clar, et fan ser, t'obliguen a ser conseqüent amb els teus actes. És a dir, no és que em sento malament, però si no et posen un mirall, no? És com que potser la resposta pot ser, ai, doncs mira, em ve de gust prendre'm una copa, me la prenc. Uh-huh. I punto. I ja està. I no té més inri que això, saps?
I està molt bé.
I està molt bé. I pren-te el gust, saps? Però trenquen l'automatisme. I llavors ja potser hi ha qui s'adonarà que potser aquesta copa no l'hauria d'estar prenent. I llavors diu, ostres, tal, no sé què. Vull dir que és posar-se en la línia amb la llibertat.
Déu-n'hi-do.
I ara de comprar pa.
S'ha de comprar pa?
Això va dir mon pare i encara estic esperant, eh? Puja. Imagina't. Vull dir que parlem de família de Nadal, no?
La Generalitat de Catalunya, el govern de tothom, ha patrocinat Filosofia Millennial.
Un podcast de Ràdio Estat.
Si et vacunes contra la grip i la Covid, redueixes el risc de contagi i fas que les persones més vulnerables estiguin protegides, com la Laura, que està embarassada, o en Manel, que té 85 anys. Demana cita a La Meva Salut, a citasalut.gencat.cat o al teu CAP. Propaguem la vacuna. Vacuna't. Passa-ho. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.